Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Oients, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0 edició dissabte. De seguida arrenquem, però abans una recomanació. No us perdeu demà el programa perquè celebrem la 6a edició dels Premis Revolució Catalunya Ràdio.
Jo que creia que passava de tot, jo que creia que podia fer-me el fort.
Segur que l'heu reconegut, és l'Edu Esteve, i demà també ens acompanyarà amb la seva música. Entregarem guardons en 8 categories a emprenedors, empreses i professionals de primeríssim nivell. El planter de premiats d'aquest any, ja us avanço que és realment espectacular, i sobretot estem molt contents que aquests premis s'hagin convertit en un clàssic ja de l'emprenedoria. I avui sí, edició habitual del Revolució amb un bon menú. Parlarem amb l'Esther Fanchelli i la Lorena Poveda, dues dones TIC que treballen a la multinacional PepsiCo. Vaig conèixer el seu cas al màster que he fet aquests darrers mesos i em va explicar com la intel·ligència artificial està transformant la seva feina i la feina dels financers d'aquesta empresa. I em va semblar tan interessant que les vaig convidar a venir al programa. De seguida parlem amb elles. Avui també més dones, Azucena Vázquez i Vanessa Hernández, responsables del projecte Super 3 Academy, la proposta de 3CAT per als més joves i que ha tirat endavant la primera escola de drets digitals adreçada a professors i alumnes, superinteressant. I també rebrem un mestre de la investigació de les malalties infeccioses, el doctor Bonaventura Clotet, i acabarem el programa descobrint per què la prestigiosa Universitat Harvard posa Catalunya d'exemple industrial i empresarial. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. I avui volem conèixer, amb un exemple molt concret, com la tecnologia i en concret la intel·ligència artificial està transformant el món empresarial. En aquest cas, l'empresa multinacional PepsiCo. Esther Fanchelli, directora financera, i Lorena Poveda, líder de transformació digital de finances corporate de PepsiCo. Benvingudes a les dues. Què tal? Com esteu?
Hola, bona tarda.
Hola, bona
tarda. Molt contentes.
Jo també.
Contentes i nervioses una mica.
També, també.
No, escolta, explico als oients que us vaig conèixer el màster en transformació digital que he fet en els darrers mesos i vaig conèixer el vostre cas i vaig pensar que era idoni perquè els oients del Revolució el coneguessin, perquè una cosa és quan et parlen teòrica i l'altra és quan te n'adones que els exemples són reals, no? I com explicaríem? Jo vaig pensar, a veure, el titular seria de financers a robots i em va explotar el cap una mica a aquella classe. Esther, no? Com ha transformat la intel·ligència artificial al departament de finances d'una empresa tan coneguda com és PepsiCo, amb milers de productes a tot el món, no? Com ha canviat això?
Doncs ha canviat bastant significativament. Sincerament, jo vaig entrar en aquest rol de directora financera per Espanya, Itàlia i Portugal en el 2020 i en aquell moment vam posar en marxa un programa amb l'ajuda de la Lorena,
sí,
que era formar el nostre equip, l'equip de finances, amb temes de programació i de noves tecnologies.
Val.
I bàsicament el que hem fet és formar-los. Hi ha un grup de gent que els hem format amb programació pura i dura, noves tecnologies, i altres que el que fan és revisar processos, identifiquen on està el problema i, com que saben una miqueta de cada una de les tecnologies, són capaços d'identificar quina és la tecnologia que millor solucionaria el problema i són capaços de fer el disseny d'una solució tecnològica.
Clar, com ha sigut aquest canvi, no? La feina que feien les persones fins ara la va començar a fer la IA, no? És a dir, Lorena, com va ser aquest canvi? La feina la IA, i els hi vam dir, doncs, com aquesta feina la fa IA, vosaltres fareu noves tasques, no? Correcte?
Correcte. D'alguna manera, la feina de les persones s'ha transformat. El que està fent ara la IA i en general la tecnologia són aquelles feines que són més manuals, aquelles que donen molt poc valor afegit. De manera que hem anat identificant totes aquestes àrees i el que hem anat fent és anar automatitzant, hem anat simplificant I sí, en moltes àrees doncs està passant això, que ho està fent la IA o una tecnologia, però per altra banda, les persones que estaven fent aquesta feina, doncs ara les hem format per tal de que puguin crear pues, robots.
Clar, això vol dir que, per exemple, les factures ja ho fa una intel·ligència artificial, i això no només passarà en aquesta multinacional que parlem avui, passarà cada vegada més a més empreses, grans empreses. Llavors, com ho viuen els professionals, no, aquest canvi? A tothom li agrada, no, aquesta adaptació? Aprendre coneixements nous en tecnologia?
Et diria que la persona que lidera el canvi sempre ho viu molt en positiu, sempre són persones molt motivades, molt enxufades. En aquest sentit, sí. La persona que també lidera el canvi des d'un punt de vista més tecnològic, com que som nosaltres qui estem desenvolupant aquests robots i no som informàtics i ens costa, doncs a vegades hi ha pujades i baixades i costa. A vegades doncs nosaltres hem creat un espai, un cop al mes, un espai segur, on ens reunim totes aquestes persones que desenvolupen aquests robots, tant els que fan el disseny tècnic com els programadors, i els deixem expressar-se i que diguin com se senten. Vale? Moltes vegades els que són els propis programadors ens diuen tiraria el projecte per la borda, no puc més, perquè els hi costa. Però com que allà hi ha una comunitat dins d'aquest grup, que ens diem els motivats, doncs entre tots acompanyem i ajudem a les persones a que acabin tinguent èxit i que acabin tirant el robot endavant.
Poseu exemples, és a dir, estem explicant que gent del departament financer de PepsiCo, val, financers, avui en dia estan aprenent codi i estan desenvolupant robots, per tant, un nou coneixement, no? Algun exemple, és a dir, com se li diuen desenvolupadors ciutadans, no? I com se'ls explica, no? Perquè sí, és com si ara a mi em diuen, jo soc periodista, que demà he de començar també a programar robots. Ho podria fer també, no?
I tant que podries. Sí, el primer pas que vam fer va ser una formació. Vam agafar tot l'equip de finances, Espanya, Itàlia i Portugal, a tots junts. Vam cridar l'equip de la Lorena i ens vam formar en diferents tecnologies. Ens explicaven un dia doncs, el UiPath, l'altre dia el Power Platform, diferents tecnologies. I ens explicaven casos d'usos, on podem aplicar tota aquesta tecnologia. La qüestió que cada cop que acabàvem una d'aquestes formacions preguntàvem a l'equip qui li agradaria aprendre aquesta tecnologia i qui tenia un problema que pensava que podia ser solucionat amb aquesta tecnologia. I a partir d'aquí, doncs, la gent que tenia ganes d'aprendre aquella tecnologia, l'hem formada.
Val. I d'aquí han sortit robots de veritat.
Sortit robots de debò.
I que tenen nom, explica'm això.
Totalment. Doncs pues mira, et poso algun exemple. Tenim Nina. Nina ens encanta.
És un robot.
És un robot.
I què fa Nina?
Nina...
Al departament financer de PepsiCo.
Nina, ens l'estimem un montón.
Però què fa?
Nina es lleva cada dia i abans que arribem nosaltres, precisament, ho fa abans que nosaltres estiguem a l'oficina, i el que fa és revisar tots aquells clients que els hi venem nosaltres les nostres patates i la nostra Pepsi i que no ens han pagat. Llavors, a tots aquests clients que no ens han pagat a temps, els envia un correu i els hi reclama els diners. Si al cap de 15 dies el client no ens ha pagat, li envia una segona carta reclamant la carta és molt més dura, dient et tallo el crèdit, ja no et vendré més. Llavors, d'alguna manera el nostre equip li ha desaparegut la feina aquesta de trucar i reclamar, però ens dediquem a revisar les respostes dels clients.
Val.
No et pago perquè em falta la factura, no et pago perquè em falta la promoció. Llavors, el nostre equip es dedica a fer coses doncs de molt més valor afegit.
És molt innovador això que m'esteu explicant. I jo sé que quan heu vingut a fer conferències, altres empreses, per exemple, grans bancs, us estan preguntant com ho esteu fent, no?
Correcte, sí, sí. Ho hem comunicat externament i també internament, i la veritat que sí, ens estan demanant des de molts angles i des de molts llocs que compartim,
no? I clar, desenvolupadors, ciutadans, correcte?
Sí.
Explica'm, Lorena, la teva part.
Bueno, això és un concepte que és un concepte preciós i que de fet no és nostre, és un concepte que està al mercat i que consisteix en que com la tecnologia ara mateix pues, és molt més ràpida i molt més barata, gent que no té un coneixement tècnic específic pot fer coses que que el CDM Digital Products o productes digitals, que podria ser una aplicació com la que fa servir per fer les reserves de vol, etc. Però ho fan amb una tecnologia que no et cal que sàpigues programar, que és el que li diem baix code, low code, no code,
baix
etcètera.
Codi, eh?
Sí, baix codi.
Que jo puc programar demà. O sigui, jo ara, oients, com a periodista que tinc coneixement, no?, d'empresari del periodisme, puc aprendre a programar un robot? Amb una mica d'iniciativa, està clar.
Això mateix.
I amb ganes d'aprendre.
Bueno, és que és el més important de tot això. Que nosaltres, has parlat d'intel·ligència artificial, però nosaltres parlem de tecnologia i, de fet, de lo que parlem és de simplificació i automatització. I de lo que parlem és d'un canvi de mentalitat. I per què ho fem així? Perquè lo important és que tu, un procés que funciona avui d'una forma, que tinguis la capacitat de qüestionar-te demà si pot funcionar de la mateixa manera o no. I per això, bueno, és el que deia Esther, o sigui, cal motivació, i la motivació, bueno, tenim un logo, un branding, etc., que estem molt orgulloses, i que a més ens diem los motivados, perquè comença aquí. Comença en que vulguis canviar el que fas. I avui aprendràs robots, demà aprendràs unes altres tecnologies i demà passat aprendràs unes altres.
Clar, us faig una pregunta, D'aquí un any, estem parlant del 2025, el 50% dels llocs de treball, creieu que aniran canviant? La tecnologia fa que canviaran llocs de treball i hem d'aprendre? Ens agradi o no? Sí?
Sí. I suposo que aquesta dada surt del World Economic Forum del 2023, que parla d'això, no? Que el 50% de la gent haurà d'aprendre coses noves. I això és una miqueta el que estem fent nosaltres. Des del 2020...
Fa 4 anys ja que ho feu, sí?
Fa 4 anys, exacte. Doncs part de l'equip l'estem transformant i que fa coses diferents. Ja no fa aquelles manualitats d'entrar factures, de trucar un client i reclamar un cobro. Hi ha moltes coses que eren fàcilment automatitzables i ho estem fent, però estem utilitzant la nostra força, els nostres companys, perquè ho facin.
Quants robots hi ha ara, Lorena? Quants són?
Pues la veritat és que no ens tenim comptats. També
més
hi ha
o menys,
Pues no ho sé, podem parlar de 50,
ja?
Potser, una cosa així.
Déu-n'hi-do.
Clar, i a més, hem de pensar que són solucions que no només són robots, que són aplicacions, per exemple, que n'hi ha una que ens agrada
una
molt.
Una aplicació, per exemple?
Pues t'explico, Una que no té nom, aquesta no té nom. Es diu el Buzón Único o l'aplicació comercial. Clar, l'equip d'Esther és un equip molt, molt transaccional, no?, que treballa en molts departaments. I un dels departaments que treballa és el departament comercial. Llavors, en les comunicacions amb el departament comercial, pues moltes vegades era una mica de qualsevol format. De fet, tenien 11 bústies de correu electrònic on rebien la informació. Teníem 30 diferents plantilles per enviar la informació. I clar, tot això, la gent de l'equip d'Esther que el rebia, havia primer de pensar, vale, me ha rellenado bien la plantilla, vale, pues ahora tengo que hablar con la persona para que me lo vuelva a rellenar. Després, agafar la informació i manualment introduir-la a un sistema, vale? Estoy un poco simplificando, clar, això ha canviat amb una aplicació, és a dir, tu tens un telèfon que el tenen les persones de l'equip comercial i al telèfon tenen uns camps que són uns menús desplegables i el menú desplegable, a la mesura del possible, no els hi fem escriure perquè no facin coses diferents, el seleccionen el que volen seleccionar i automàticament l'equip comercial, l'equip d'Esther, pues, ho rep al sistema.
A les dues us dic, per què creieu, Esther, Lorena, que ha tingut tant d'èxit aquesta iniciativa i qui ha guanyat, no?, l'empresa, qui ha guanyat, els treballadors reciclats, perquè què diuen els treballadors, no? També m'interessa saber, estan contents, no?, també motivats?
Clar, al final, precisament estan motivats, o sigui, tot això comença, i hem vist casos, de gent que fa una feina que la fa durant molts anys i moltes vegades estan contents, evidentment, però moltes vegades els hi falta alguna cosa. I això d'agrupar gent que comparteix una passió, que pots tenir passió per la tecnologia, però sobretot passió per afegir valor a el que fas. Al final les empreses les fem les persones. Les persones apliquem energia a el que fem. Que aquesta energia estigui enfocada en alguna cosa que connecta amb la teva passió això no te preu. I després, que la teva passió a més es dediqui a millorar el teu puesto de feina, el teu lloc de feina i l'empresa en general, pues clar, això afegeix valor a les persones i, evidentment, per l'empresa és molt bo.
Què us han dit, Esther? Tant l'empresa, no?, com els treballadors, no? Estan contents.
Estan molt contents. Quan mires l'evolució, no?, de les persones, veus un canvi. I quasi que diria que a nivell professional està claríssim, perquè són persones que feien coses molt rutinàries. I a tots ens agrada la rutina, eh? Però de repent poder començar a portar valor, com diu la Lorena, ja no només al teu departament, a altres departaments. És molt enriquidor, estem exportant a altres països, és impressionant. Aquestes persones estan xutades, és brutal. Els equips que reben un robot, tot i que al principi sempre costa, un cop el tenen, se xuten també, perquè, clar, els hi treu feina, disposen de més temps, són millors, són molt més eficients, són molt més ràpids com a equip, i al final això redunda amb l'empresa. O sigui, nosaltres som proveïdors d'informació. Cada cop que un líder funcional ens demana informació, el director de ventes, perquè té que anar a negociar amb un client, i jo sóc capaç de donar-li un informe que ja no és un Excel, sinó que ja té un altre format, molt més llegible, molt més fàcil d'entendre, li permet prendre decisions molt més ràpides, molt més acurades. Està tot molt bé, sincerament.
I per anar acabant, una altra cosa molt important, que si no s'hagués fet això, molts d'aquests treballadors haurien hagut de marxar a l'empresa, perquè està clar que la tecnologia avança i hi ha feines que cada vegada farà més la tecnologia, no? Això també, no? Vull dir que era important, no?, aquest reciclatge.
Bé, nosaltres hem de parlar per nosaltres mateixes, i per l'experiència que tenim, eh? I el que nosaltres hem vist i ens agrada molt és que la gent, al desenvolupar aquesta capacitat d'aprendre i, sobretot, que és més important, de desaprendre, llavors és quan es pot adaptar molt, molt millor als canvis. I nosaltres, bueno, pensem una mica com la ola, no?, que també està la ola a molts llocs, però és com, oye, te viene la ola i te puedes esconder de la ola. O pots dir, bueno, pues venga, me remango i me pongo en una tabla i
què guanyo? I comences a surfejar.
Això mateix. I a més, si la gent al voltant surfeja amb mi i em felicita cada vegada que bueno, a través d'una ola, pues molt millor.
Molt bé, escolta, estic per venir, que em feu classe, no? No puc venir jo
i
també,
tant,
escolta.
I tant,
a saber tothom programar, pot. No? Sempre va bé, no? Saber codi, com ho heu dit, aquest codi? Codi, baix codi, no?
Baix codi, baix codi.
M'hi puc proposar i també fets robots.
Home, i tant. I si poses nom.
I poso nom. Lorena i Esther, ha estat realment interessant conèixer aquest cas, és real, de com una multinacional com PepsiCo, doncs la transformació que hi ha en el departament financer, que està portant la tecnologia i que segurament és un exemple d'empresa innovadora que s'ho han inventat, ho han creat, i segurament serà replicable en un futur a d'altres empreses que ja us estan preguntant, no? Per tant, escolta, felicitats a les dues dones TIC, unes campiones, gràcies.
Gràcies, Chantal.
Gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ha nascut Oients, la primera escola de drets digitals, una iniciativa que segur que serà de molta utilitat perquè el primer pas per saber usar una tecnologia és conèixer-la, no? Durant els propers minuts sabrem com s'ha creat i com funcionarà aquesta escola. És l'Escola de Drets Digitals, ja parlarem del Super 3, el nostre canal, el Super 3 Academy, amb la Vanessa Hernández, que és la cap de la Unitat Estratègica d'Infantils de 3CAT. Benvinguda, què tal?
Bones.
I amb l'Azucena Vázquez, coordinadora del projecte SX3 Academy del Super 3. Què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Què tal? T'hem d'escoltar així, perfecte. A veure, Vanessa, la definia com una escola de drets digitals, però què vol dir exactament això? Què és la Super 3 Academy? Com la definiries?
Efectivament, nosaltres la definim com la primera escola de drets digitals de Catalunya. És un projecte d'innovació educativa en el sentit que volem empoderar digitalment els docents perquè siguin ells els que capacitin digitalment els seus alumnes. Avui en dia els nens i nenes, no?, estan fent el salt, hi ha un debat sobre quines edats, en l'era digital, però no estem capacitant aquests nens en la revolució digital. I què vull dir en capacitar? Vull dir en que ells ara estan usant la tecnologia i la tecnologia, en certa manera, governa aquests nens i nenes, i el que hem de fer és empoderar-los perquè siguin ells els que governin la tecnologia.
Molt bé. Sí, digues. I d'on sorgeix aquesta idea, Vanessa?
Doncs mira, surt de, en certa manera, d'una convicció i d'una preocupació. Una convicció en el sentit que la tecnologia és un instrument fabulós de progrés. Al llarg de la història ens ha acompanyat i ens ha permès, no?, gaudir de més benestar i ens ha permès la revolució industrial, etc. És una gran eina. La intel·ligència artificial avui ens permetrà millorar la productivitat, ens permetrà detectar algunes malalties de manera més eficaç, però hem de saber treure el màxim de profit d'aquesta tecnologia i minimitzar-ne els riscos. I aquí ve la segona part, que és la preocupació. El que et deia, no? Aquests nens i nenes, com deixem de ser, en certa manera, zombis digitals, navegant per un entorn digital, per ser governar la tecnologia des de la seva capacitació. I què volem dir, la capacitació? És a dir, aquests nens han de tenir capacitats crítiques sobre la tecnologia que estan usant i coneixements per exercir el que jo dic els drets digitals. Val. I què vull dir amb drets digitals?
Clar, drets digitals, no? De què estem parlant en concret? Poseu-me algun exemple. Quin en posaries?
Per mi són drets del segle XXI que no podem exercir si no sabem que existeixen. El dret a la privacitat. Com ajudem aquests nens i nenes a garantir la seva privacitat, per exemple, els videojocs.
Videojocs, xarxes socials, no?
Efectivament, no els hi estem ensenyant. El dret a la ciberseguretat.
Clar.
Com els protegim en un entorn en el qual pot entrar qualsevol. I no és que tots siguin riscos i perills, sinó que hem de donar-los les eines perquè governin això. I un altre dret molt important que ens preocupa molt als pares i mares, que és el benestar digital d'aquests nens i nenes.
Clar. Benestar digital, superimportant per la ment dels nostres fills i filles. Què creieu que els falta a les escoles, no?, per ser el lloc clau per formar digitalment els alumnes, no? Perquè a vegades els professors, què els hi falta?
Les escoles són espais claus d'oportunitat i d'equitat, perquè per allà passen tots els infants i tot el jovent de la nostra societat. És l'espai on hem d'empoderar aquests alumnes, com deia la Vanessa, perquè si no, aquesta responsabilitat recau en les famílies i no totes les famílies poden, saben o volen acompanyar els seus nens i nenes en aquest procés. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de l'escola. És una responsabilitat de tots els agents socials. Llavors, recuperant la pregunta, què li falta a l'escola? A l'escola li falten, creiem, tres coses. Acompanyament i formació, li falten recursos i li falten casos i experiències per inspirar-se. I creiem que la Super 3 Academy dona resposta a aquests tres requisits.
Clar. Pares, mares, professors, professores, escolteu alguns continguts que oferiu ja al 3CAT. Hi ha 19, jo he vist alguns ja, 19 capítols disponibles. Expliqueu-me alguns, no?, de què es pot escoltar, què es pot aprendre, no?, d'aquest benestar digital o de creació de continguts. Què m'explicaríeu?
Nosaltres hem concebut el projecte amb tres grans blocs.
Sí?
Vale? El primer grup és l'educació mediàtica, el segon el benestar digital i el tercer la creació de continguts. Exemples de vídeos del primer bloc que ens agraden molt: l'empoderament femení en el món digital, la detecció de fake news o com fer servir la IA o la IA generativa des de la mirada crítica i ètica. Del bloc de benestar digital tractem temes, vídeos, entorn, per exemple, les addiccions, la salut mental o el ciberbullying. I al tercer bloc tractem temes com crear material digital inclusiu o com les tecnologies poden revolucionar l'escola i l'educació. Hey girl, is he everything you wanted in
me? No, I gave you the world. A més, d'aquests vídeos heu posat en marxa una iniciativa molt potent, ajudar les escoles, com us deia abans, a crear contingut digital. A quantes escoles, Vanessa, ja ho heu fet, esteu ajudant? I amb què ha consistit aquesta feina, no?, i els resultats, no?, que heu obtingut?
Sí, nosaltres hem fet un primer test en unes escoles, testing, sí, que ha impactat a més de 2.200, buscant...
Déu-n'hi-do, 2.200, eh?
2.200 docents, sí, però a través d'equips motors en 9 escoles de Catalunya. Algunes d'elles d'alta complexitat. Què volíem? Testejar la formació, com aquests docents apliquen en un entorn d'aprenentatge amb els seus alumnes aquests coneixements i aquestes reflexions, perquè a partir d'aquí l'objectiu és estendre-ho a la resta de centres educatius de Catalunya.
Clar, jo crec que la Super 3 Academy ajuda a omplir un buit massa gran que hi ha a la societat, no? Vanessa, tu que coneixes, no?, el món TIC des de fa molt de temps, no?, trobem que molts professors, no?, a vegades pares i mares els hi falta, no?, conèixer més la tecnologia, no?
En general, falta tothom, llavors. És veritat que ens hem pujat al tren de la transformació digital, però no ens hem capacitat. I potser, com a societat, més enllà de la legislació, hem de fer una reflexió sobre la formació per desenvolupar-nos en els nostres drets en aquest entorn digital. És veritat que hi ha iniciatives, moltes d'elles atomitzades o isolades, però ens cal el troncal, no?, el tronc de l'arbre, aquesta capacitació d'aquests nens i nenes, perquè el que és segur és que viuen i es desenvoluparan en una era digital.
És veritat, serem digitals, som digitals. Digue'm també, no?, quantes escoles voleu arribar a curt, mitjà termini? La idea és arribar a totes les escoles catalanes, em diries, sí?
Sí, la idea és arribar a totes les escoles catalanes. De fet, tenim un nivell micro del projecte que hem impactat amb algunes escoles, amb aquestes comunitats de més de 2.000 que ha dit la Vanessa, però també a partir d'una part dels continguts que hem posat en obert en el supercampus hem volgut arribar a tota la comunitat educativa i a tota la ciutadania a través d'aquests vídeos que estan disponibles en obert, partint d'una necessitat que tenien les escoles d'accedir a contingut de qualitat en català sobre aquestes temàtiques, però que tothom pot accedir, que creiem que són molt interessants també per famílies i per alumnat de totes les etapes educatives. La nostra intenció és arribar a quantes més escoles millor i, si pot ser, a totes les possibles.
Doncs escolta, super enhorabona per aquesta iniciativa, que segur que serà de gran utilitat, no?, que omple un buit que hi havia, no?, jo crec, Vanessa, molt ben pensat, i el Revolució són partidaris, no?, de la digitalització, però sobretot de l'empoderament, com explicàveu, dels usuaris, dels nens, no?, que avui en dia, no?, tenim els nens a les tauletes, no? Els pares i mares deixem els nens, a vegades 2 o 3 hores, i tot això s'ha de controlar, i ells han de conèixer molt bé, no?, també els drets que tenen, els drets digitals, no?, perquè com la seva feina del futur serà aquesta, no?
Totalment.
Per tant, escolta, clar, és una acadèmia, no?, que aquí té un futur infinit.
Sí.
No?
Algú li ha dit xumet digital.
Ah.
Està ben trobat, xumet digital, i xumet. No estem culpabilitzant a ningú. Segurament ens falta, segurament som la primera generació amb una certa consciència o un despertar sobre les conseqüències d'algunes aplicacions en els infants. Sí. I aquesta consciència, que a nivell legislatiu s'està començant a regular, ens falta ara donar eines, i per mi la solució passa per formació i capacitació.
Clar que sí. Doncs escolta, felicitats per la bona feina, Vanessa, Azucena, felicitats i molta acadèmia.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Aquí és on comença tot. Tot comença aquí. Avui. Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my god! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stickpack sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Hola, en què et puc ajudar?
Abans que responguis, deixa'm explicar-te que sóc l'assistent virtual d'NTT Data, una consultora tecnològica líder que opera en més de 50 països i que transforma la societat amb solucions innovadores per fer-ne, del món, un lloc millor mitjançant la tecnologia.
Ens vols conèixer? Descobreix els nostres projectes més innovadors a nttdata.es.
Indústria 4.0.
Avui volem parlar de la indústria del coneixement en l'àmbit clau a la nostra societat, el de la salut, i ho volem fer amb una eminència mundial. No us perdem els pròxims minuts de la revolució.
I de fer el bailoteo, cada nit tens uns ballant al son del salseo, ens agradava la festa i també el marujeo.
Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí.
Molt bé. Escolta, avui vols compartir la teva secció amb un metge investigador molt conegut, és una eminència en el terreny de les malalties infeccioses, el doctor Bonaventura Clotet, molt contenta de rebre'l, i a més, va ser també un dels premiats de l'edició dels Premis Revolució, ara fa 2 anys, oi que sí?
Bé, ja em falla la memòria, però si tu dius 2 anys, diré 2 anys.
2 anys, sí, sí, és que aquest cap de setmana hem fet la 6a edició, sí, i sí, el Clotet va ser premiat a la 4a, no? A veure, per què has volgut que el doctor Clotet, que estic molt contenta, vingués avui al programa?
Home, perquè és molt guapo.
A banda, a banda.
A banda. A veure, per què he volgut? Perquè des de la Fundació per la Indústria hem pensat i he pensat que era un bon convidat per a la nostra secció. Doncs perquè jo crec que és un exemple del que és el coneixement, el rigor i la professionalitat. I això que expliquem tantes vegades de donar suport a la indústria, avui tenim un convidat que ens pot parlar amb molt rigor d'indústria del coneixement.
Clar, perquè és el director del Centre de Recerca d'IRSI Caixa, entre d'altres responsabilitats, i normalment quan parlem d'indústria pensem en altres coses, no?
Sí, normalment pensem en màquines, en produir motlles, a fer teixits, però imaginem una indústria, diguem, molt més clàssica. Jo crec que ha arribat el moment que tots focalitzem en què significa indústria del coneixement, i quan la focalitzem a la salut tenim un camp amplíssim pel que fa a l'economia, pel que fa al coneixement, pel que fa a l'ocupació, pel que fa a fer créixer el PIB d'un país.
Estem parlant de la indústria que busca beneficis per la salut de la gent. Estàs d'acord, doctor Clotet, amb el que deia la Núria?
És que ja no sé què faig aquí, és que ja ho ha dit tot. O sigui, jo crec que tots ens d'alguna manera no entenem que el que és més important és generar coneixement que tingui translacionalitat, que s'apliqui a la societat i que permeti que les persones tinguin més qualitat de vida a part de més quantitat. Perquè ja tant a fer i, per exemple, o sigui, és increïble que tinguem present que la mitjana d'esperança de vida del món mundial, ara us podria fer, saps quina és? Però no us ho faré, ja us contestaré jo. Són 70 anys. No, perdona, però brutal, eh? Perquè amb això incluïm des de l'Àfrica subsahariana a la Xina i...
Viurem més, sí.
No. Però si en aquest context i en aquestes condicions ja són 70, sí, i l'expectativa de vida pot estar augmentant molt, hem d'augmentar la qualitat. I això és a base de recerca. I recerca que, òbviament, hi ha dos... El que m'agrada molt del que m'inviteu avui a discutir és la indústria de la recerca científica, que no té, no busca un retorn econòmic, sinó que el que busca és un benefici social i una transnacionalitat social, i això és crucial.
I t'he de preguntar un moment, doctor Clotet, la intel·ligència artificial, que aquest programa en parlem molt, en la salut, està transformant la indústria més ràpidament, també?
Home, és que no hi ha dubte, aviam, no ens enganyem. O sigui, si tu tens capacitat de poder integrar les imatges de 10 milions de radiografies de pulmó de persones amb risc de càncer o no, i al cap d'un temps discerneixes quin és el patró i tal, que hi ha que anticipar, etc., això ho fa la intel·ligència artificial. I òbviament necessites poder-la incorporar a la recerca, perquè és que ens ajudarà a tots. El problema està en que tothom es faci embolics mentals i no vulgui acceptar que això està repercutint favorablement a la salut global, i aquí està el problema.
Núria, volies afegir?
Sí, jo volia dir que ens hem de començar també a acostumar a, quan parlem de guanys i de beneficis, incloure els beneficis intangibles. La salut de les persones, d'entrada, és un gran benefici que ens dona el coneixement. Per tant, per si mateix, aquest és un benefici, un intangible, però en aquest cas, i el de la salut, amb més salut, més estalvi pel sistema públic, no? I pel sistema de tots nosaltres, dels impostos que paguem, estalviarem diners en aquesta despesa de malaltia. Però entenguem que els beneficis del coneixement són altíssims econòmicament i de forma intangible.
Quins són els reptes més importants que ens plantegem en medicina ara, en aquest present i també en el futur, Clotet? Què en diria, doctor Clotet?
Quanta estona tenim de programa?
Hem d'anar a titulars, eh?
Ah, no, a titulars.
A titulars.
No, ho dic per provocar una mica aquí a la Chantal, que ella sempre em provoca, ara no sortirà, però quan fem entrevista em provoca i diu que jo m'enrotllo molt. I ara, doncs, fareu ús d'aquest tema, val? Aviam, anem a veure. O sigui, jo crec que el que es tracta de perseguir és la qualitat de vida. I tota la informació que som capaços de generar amb recerca ha d'anar orientada a qualitat de vida, no a la quantitat. La quantitat també vindrà, però la qualitat. I quins són els objectius que tenim ara? Envellir millor, tenir vacunes terapèutiques contra el càncer i tenir un diagnòstic precoç i un tractament per l'Alzheimer i altres trastorns d'envelliment neurològic que fan que les persones, doncs, perdin la memòria i perdin el seu entorn familiar i el seu entorn personal. Però això és algo que s'ha de fer des del punt de vista de no lucratiu. O sigui, la sort que tenim als centres, i és molt orgull, de recerca, és que no perseguim no és un interès crematístic, no és un interès de fer diners, és un interès d'ajudar la societat i de crear una sèrie d'objectius i de coneixement i d'informació i de generar unes dades que repercuteixin en tothom. I
això són beneficis.
Ens cal més inversió estrangera, també? Us pregunto.
No, ens cal més inversió local.
Local, sí?
Que cony, estrangera. Està molt bé l'estrangera, però l'estrangera ve... Aviam, ara dic una cosa...
No,
m'imitareu més. Però l'estrangera... N'estic fart, perquè l'estranger... O sigui, el primer que hem de fer en aquest petit país és ser capaços de pagar salaris dignes que permetin que no vingui la inversió estrangera i que digui, vostè què cobra com a postdoc? 35.000 euros a l'any? I aleshores es comencin a revolcar de riure i dir, escolta, jo li pago 70 i ben mi. I et van buidant de potencial...
De talent.
Que se't marxa. I aquella gent és la que et pot aportar desinteressadament una sèrie d'informació que et permeti avançar en un camp com pot ser des del càncer a l'Alzheimer a l'envelliment, no? L'envelliment, tu, ara, si jo et pregunto, l'envelliment com el valores? Dius, bueno, depèn de l'estètic que m'estiri més o menys les arrugues. No, aquest és un envelliment que en tot cas és secundari a l'envelliment del teu, diguem, les teves canonades, les teves artèries, el teu interior. I això és inflamació. I tot això pot tenir que veure, curiosament, amb una cosa que es diuen retrovirus endògens, en els quals nosaltres, com a viròlegs i infectòlegs, etc., vam començar fa més de 30 anys a treballar amb el retrovirus de la sida. I ara resulta que tots sabem que hi ha uns retrovirus enganxats dintre dels nostres cromosomes que s'activen, que poden causar inflamació i que poden desencadenar Alzheimer i envelliment. Doncs per què no s'inverteix en això? Bueno, perquè qui treu profit? És que ara al final, i acabo, al final la pregunta és, perdona, jo s'inverteixo, quin profit tinc d'això? Dic, hòstia, el profit
que et permet, tothom, no?
Que, et permet, que et permet pensar que inclús la teva pròpia salut es pot beneficiar d'això.
Què més hi ha important? Indústria del coneixement...
Per anar acabant, som a secció només. Avui, Núria...
Indústria del coneixement
sí?
Ha de retenir el talent, se l'ha de quedar, el talent no reté, te'l quedes si el reconeixes, el cuides i el pagues. Per tant, aquest país que deia el doctor Clotet, que és un país petit, però també meravellós, hem de créixer a través del coneixement, del talent, i per tant la indústria del coneixement és el que dona sentit en bona part a la nostra economia i al nostre país.
Avui parlem de la indústria del coneixement i queda pendent una altra entrevista, doctor Clotet, a partir del setembre, que ja parlarem de molts altres temes. I a mi m'encanta que ha dit, no m'agrada, sinó que a vegades que la comunicació, com sap, cada vegada és més ràpida. I la gent vol continguts titulars ràpids, sí o no?
Els hem fet. Els ha fet
jo crec que avui ens hem esmerçat prou,
Molt bé. Gràcies, Núria, gràcies, doctor Clotet, un plaer.
Gràcies.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Sabeu que la Universitat Nord-americana de Harvard ha posat d'exemple Catalunya entre els seus estudiants? Sabeu per què? Doncs ara ho expliquem. A veure, la Universitat Harvard explica als alumnes un cas d'èxit. Els clústers catalans, i en volem parlar, perquè és una gran notícia, això, en volem parlar de la revolució amb el Joan Martí, que és el director d'Estratègia Empresarial d'Acció. Què tal? Com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí.
Molt bé, de nou, Ja havies vingut a la revolució. Escolta, què vol dir? Estic molt contenta jo també per aquesta notícia. La Universitat de Harvard posa d'exemple a Catalunya els clústers catalans. Què és quan parlem de clústers catalans, de què parlem?
Bé, estem molt contents, com tu deies, perquè la Universitat de Harvard ha triat el model català de clústers per fer un cas d'estudi. Això bàsicament vol dir que els alumnes que aniran d'arreu del món a Boston a formar-se tindran a la seva dieta de continguts la possibilitat d'estudiar el model català de clústers. Per tant, això ens fa feliços, que això és una cursa des de fa molt temps, fa més de 3 dècades, i a partir d'aquí, si vols, entrem més en detall de què és un clúster, per què ens han triat, etc.
Clar, perquè clar, és veritat que en global tots aquests clústers facturen més de 70.000 milions d'euros, i quins sectors empresarials o industrials, qui el forma, no, aquests clústers?
Mira, si et sembla, comencem pel principi. Jo sóc de Vic. Si jo et dic Vic, quin producte associes amb la meva terra?
Fuet.
El fuet. Vic, el que és Osona, les comarques veïnes, el que hi ha és una concentració d'empreses interconnectades, de fet des de l'edat mitjana, al voltant del negoci de la carn de porc. No només fabricants d'embotits, sinó proveïdors, enginyeries, empreses de genètica porcina, fabricants de pinsos, universitats, empreses de distribució especialitzada o generalista. Aquesta constel·lació d'empreses interconnectades concentrades en un territori és el que anomenem clúster. I, per tant, veiem que és quelcom que el nostre país existeix, el cas de la carn de porc, des de fa segles. Per què és interessant aquest fenomen? Perquè és una realitat econòmica important, el cas de la carn de porc, 600 empreses, 6.000 milions d'euros, i sobretot perquè aquí el que fem és aplicar una metodologia que ens permet llegir el futur i construir una agenda de canvi.
Un altre exemple, Clàster, m'has dit el de la carn, no? En aquest cas, carn de porc, un altre,
altre sector. Passem de la moda. Vale. És a dir, si saltem a la moda, podem parlar no només de les empreses que fabriquen la roba que portem avui, sinó les cadenes de botigues on les comprem, les empreses que fan teixit, escoles de disseny que formen els treballadors amb el sector de la moda, centres tecnològics que desenvolupen tecnologia o empreses de logística. La clau és no veure un sector des d'un punt de vista vertical, sinó des d'un punt de vista transversal, i aquesta cadena de valor que dèiem és el que fa que això sigui interessant. El mètode utilitzat a Catalunya fa que un cop tens aquests clústers identificats, tu els hi apliques una metodologia, i això és el que Harvard han trobat interessant.
Perquè aquests clústers, per dir-ho d'una manera col·loquial, no fa cadascú la guerra pel seu compte, hi ha una suma d'interessos, no?, en aquests clústers catalans, sí? Ens posem d'acord, sí, podem dir?
Vivim en un món tan complex que fer la cursa sol es visualitza com quelcom difícil. És a dir, la tribu genera avantatges competitives. Tu en un clúster tens empreses que competeixen entre elles i la rivalitat és sana. Si no existeix rivalitat, no busques ser més competitiu, però alhora existeix la cooperació. Tu inclús amb un competidor, que ets competidor des de fa dècades, pots trobar una àrea de negoci on cooperar i alhora construir una proposta que faci que el clúster català sigui més competitiu al món. Perquè sovint el teu competidor d'Igualada a principis del segle passat no és el competidor avui en dia, perquè competeixes amb Xina, amb Singapur o amb San Francisco.
Clar, què és el que més ha cridat l'atenció a Harvard, diries?
Jo crec que vivim en un moment d'emergència de polítiques industrials, és a dir, els governs han de ser forts, han de fer polítiques de competitivitat fortes. El neoliberalisme crec que no té futur i, per tant, les polítiques fortes, com s'està veient als Estats Units amb l'administració Biden, a la Unió Europea o a Xina, són les que estan a l'ordre del dia. El nostre cas, que crec que és un exemple d'una política de competitivitat que portem 3 dècades. Això és quelcom excepcional, no només al nostre país, sinó en l'entorn internacional, que una política tingui 3 dècades de continuïtat. Realment el que implica és que hi ha no només una aposta des de l'àmbit polític, sinó des de l'àmbit empresarial, des de l'àmbit tècnic, i això ha estat un dels temes que Harvard els ha interessat. Crec que el segon és que s'ha construït una política des de l'àmbit públic i privat, i s'ha fet amb una relació de simbiosi, no en base amb una relació de lobby, sinó de construir conjuntament una proposta de competitivitat per cadascun d'aquests 27 clústers que tenim a Catalunya. S'ha fet de forma evolutiva, amb 30 anys el món ha canviat molt i hem sabut que aquesta política canviï, per tant hem fet també experimentació i tenim resultats de que això ha funcionat.
Qui representa, no?, que Harvard parli de nosaltres, és a dir, Joan Martí, està molt bé, no?, que destaquin aquests clústers catalans, no?, i quan sempre diem la Universitat de Harvard, no?, que parli de nosaltres, hem d'estar contents, no?,
hem d'estar contents, jo crec que hem d'estar contents,
satisfets, no?
No només des de la comunitat clúster, no només des d'Acció, no només des de la Generalitat, que som qui liderem aquesta política, crec que hem d'estar contents des del país, és a dir, que a Boston, que hi ha directius d'arreu del món que van a formar-se, es parli de Catalunya, crec que és per estar contents.
Dit això, sense pagar, això és important.
Sí, no és un cas de màrqueting, no hi ha pressupost de màrqueting pel cas, però també vull dir-te que crec que per una part hem de celebrar, però per l'altra hem de pujar les nostres expectatives. El cas no és un cas per dir que són perfectes, és un cas de discussió, i per tant el que busquem és arribar al nostre màxim potencial. El futur ens depara moltes incògnites i el que agafem és el repte de continuar evolucionant per aportar valor al país. Per tant, celebrem-ho, però no per quedar-nos quiets.
Un fet destacat és que fa 30 anys que se segueix aquesta política, no?, que hem anat explicant.
Fa 32 vam ser dels primers territoris del món a començar aquest camí, després d'un treball del professor Michael Porter, de Harvard també, que va veure que els països potents no havien de ser necessàriament grans. Això és el resum de la metodologia clúster i crec un gran missatge per Catalunya.
Com creus, per l'acabant, que la IA, la digitalització i la intel·ligència artificial, aquests clústers tindran sentit i segurament milloraran, no? També, Joan?
Bueno, quan parlem de tecnologia i parlem d'IA, crec que hem de saltar del tuit al repte concret. Hem de saltar de la moda al repte concret i hem de veure que se'ns obren oportunitats utilitzant intel·ligència artificial amb el sector de la pell, detectant fissures. Podem utilitzar la intel·ligència artificial amb el sector de la cosmètica, detectant tendències de consum futur, i per tant projectes concrets que estem impulsant dins dels clústers són l'exemple que la digitalització i l'IA són eines que, utilitzades correctament, permeten aportar valor.
Doncs molt bé, doncs escolta, avui volíem parlar d'aquesta notícia al Revolució, a la Universitat de Harvard, als Estats Units, explicant als alumnes el cas d'èxit dels clústers catalans. Són clústers que facturen, com dèiem, 70.000 milions d'euros, i pot ser, hi ha molts clústers catalans, com has explicat avui, i per tant som exemple, i això està molt bé, no? Hem d'estar contents. Joan Martí, gràcies per venir, una abraçada.
A tu, gràcies.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que, juntes, fem un món millor. Descobreix la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari, tria'l tu.
Acabem, oients, el programa d'avui i ho farem amb una frase interessant. Ara que per a molta gent comencen a arribar les desitjades vacances, és d'un comediant nord-americà anomenat David Brenner. I és aquesta la frase. No és la quantitat de temps que passes en un lloc el que ho fa memorable. El que ho fa memorable és la manera en què passes aquest temps. Com sempre, gràcies a tot l'equip que fa possible el Revolució, la Júlia Garcia, el Marçal Turo, el Jordi Borràs, el Jordi Pi, el Jordi Portals. Bona setmana a tots!